Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Setena vaga convocada de metges de Catalunya des de l'octubre de l'any passat per protestar per la sobrecàrrega laboral que pateixen i per demanar també un estatut propi. Aquesta hora, de fet, es manifesten a Barcelona i el punt de sortida ha estat el Departament de Salut. Allà hi tenim a la nostra companya Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La manifestació encara no ha arrencat. Estan centenars de metges i metgesses amb les bates blanques aturats a Travessera de les Corts, just a les portes del recinte de la maternitat, on hi ha la seu del Departament de Salut, en una rua de carnaval que han anomenat la Rua dels Privilegis. Volen fer visible que el col·lectiu mèdic és el que millor viu, entre cometes, de forma irònica, entre tot el personal sanitari. La primera pancarta és Zombis de Guàrdia. El recorregut de la manifestació és Travessera de les Corts, Carles III, Avinguda Diagonal, Numància, i tornaran per Travessera de les Corts per acabar un altre cop davant del Departament de Salut. S'embarca en una convocatòria estatal de vaga feta per la Federació Espanyola de Sindicats Mèdics. I la metgessa de família d'Amposta, del cap d'Amposta, és una de les participants i ens ha dit el següent.
Arribarem fins a on convingui. Ja no podem suportar més aquest sistema que ens limoneja, que ens maltracta, que ens explota, que ens encadena a, per una situació de vocació malentesa i que fa que treballem malament.
Metges de Catalunya també reclama un estatut propi que reculli les seves condicions diferencials de la resta de professions sanitàries.
Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
Bon dia.
I el Tribunal Constitucional ha desestimat per unanimitat el recurs interposat pel pare d'una jove contra l'aval del Tribunal Suprem a la sol·licitud d'eutanàsia de la seva filla. Es tracta del cas de la Noelia, una jove paraplègica de 24 anys a qui se li va autoritzar la mort digna l'estiu del 2024, però que va ser paralitzada pel recurs del seu pare. El Tribunal Superior va desestimar a finals del gener un recurs d'advocats cristians contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va avalar aquesta eutanàsia. El pare va presentar un recurs contra la decisió del Suprem i ara el Constitucional ha rebutjat aquest recurs per manifesta inexistència de violació d'un dret fonamental. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 497 trucades pel temporal de vent des d'ahir. Del total d'avisos rebuts des que va començar l'episodi, la majoria s'han fet des del barcelonès, seguit del Baix Camp, el tarragonès i el Baix Llobregat. Segons el Servei Meteorològic, volíem dir de Catalunya, el vent encara bufarà fort en alguns punts del territori, com són les cotes altes del Pirineu i també el litoral i prelitoral sud, però anirà progressivament a la baixa de cara al migdia.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A l'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Hi ha cançons que mai s'obliden. Aquelles melodies que tornen i et fan viatjar en el temps. A Torna-la a tocar, Sam, Jordi Piqué et convida a reviure els temes que han marcat generacions. Dissabte a les 11 del matí i diumenge a les 12 del migdia a Ràdio L'Escala. No t'ho perdis, perquè hi ha cançons que sempre mereixen tornar a sonar.
Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que et porta les melodies més marineres i entranyables de la nostra terra. Presentat per Joan Brugués, amb la celebró de la costa i la calidesa de la veu que et farà companyia. Cada dissabte a les 12 del migdia i diumenge a les 11 del matí. Deixa't captivar pel ritme, les veus i l'aroma de mar. Sons a cau d'orella. El teu punt de trobada amb les habaneres.
A
Els dissabtes de 6 a 8 de la tarda arriba la primera llista. El repàs setmanal de les cançons que més estan triomfant. Pujades, baixades i el número 1 de la setmana.
La primera llista.
Apropem les novetats musicals de la setmana a la primera llista. Cada setmana a Ràdio L'Escala, passem llista.
Primera llista, amb Marc Clapés.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Ràdio L'Escala. A prop de tu.
Ui, avui, el magazín matinal per encarar bé el dia, amb Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11:06 minuts en 12, 13, 14, 15 segons. I és el moment que comencem el Ui, avui. Avui divendres, per fi ja és divendres, dia 20 d'aquest mes de febrer, aquest últim cap de setmana complert del mes de febrer. Un dia, doncs, amb el vent de protagonista, un vent, doncs, que ha portat la seva alerta. Ara ens haurem d'acostumar a això, els vents amb alerta. Nosaltres ja estem acostumats a tota mena de vents i ja portem molts i molts d'anys sempre amb aquests vents. Podríem dir hasta segles, no? Però bé, ara sembla, doncs, que si hi ha un vent, doncs, tindrem, doncs, aquestes alertes i aquests consells i aquestes recomanacions, sobretot per aquests llocs que ja hi estem acostumats a conviure amb el vent durant l'any, més d'una vegada ens passa això, no? Que tenim aquestes vents, a vegades més forts, a vegades més fluixos, però el vent ja forma part del nostre dia a dia. L'Empordà sense la tramuntana potser no seria ja l'Empordà. Trobaríem a faltar alguna cosa. Doncs vinga, avui, doncs, comencem amb aquest vent. Ara mirarem el temps i sabrem la seva durada i com tindrem també aquests propers dies. Avui, doncs, comencem amb l'Ui avui. Dic avui, comencem amb l'Ui avui. Avui sempre i sempre, cada dia de la setmana, excepte el cap de setmana. Després l'Ona Vila ens portarà el més calent a l'Aigüera, l'Aliciné l'informatiu i l'Ivan García ens portarà els esports. Cap de setmana esportiu, ara ja sí, amb totes les competicions, algunes havien quedat dos no suspeses jornades, sinó que no hi havia competició. No hi havia competició pel fet de que era carnaval, tot i que aquest cap de setmana hi ha poblacions que celebren el seu carnaval. Aquí hi haurà poblacions, com ja en parlàvem aquí, Castelló d'Empúries, la Bisbal, Sant Feliu, perquè el van ajornar, el van deixar per aquesta setmana, i alguna que altra població, doncs, que tindrà un cap de setmana carnavalero. Vull dir que no s'acaba. I Olot, em penso que també ho fan així després de la data oficial del carnaval. Molt bé, doncs vinga, anem, si els sembla bé, a començar, i ho fem amb els apunts del dia, parlant del temps. Vinga, ho tenim ja tot a punt amb aquesta, avui en una estació de, mira, que me marca, és que a vegades és allò que vas descobrint, aquí me marca aquesta estació, que és el carrer Ponent, vale? I aquí, doncs, tenim una temperatura de 16 graus amb 1, una humitat del 40%, la velocitat del vent aquí marca 6 km per hora, i la mínima enregistrada és de 5 graus amb 8. Anem ja a la previsió, que tenim, doncs, previsió per tot el cap de setmana. Amb un titular que ens diu: la tramuntana d'avui donarà pas a un cap de setmana primaveral i assolellat. Ah, mira, està bé això, més. Arribada l'anticicló, que es vol quedar unes setmanes. Bueno, vinga, bona notícia meteorològica. A veure si ja almenys el vent i les pluges queden arraconats. No vol dir que desapareixin, perquè es poden tornar a recuperar. Però de moment, anticicló que es vol quedar. Per avui divendres, amb unes màximes entre 13 i 15 i unes mínimes entre 6 i 8. Un cel serè gran part del dia, només amb alguns núvols prims amb molt bona visibilitat. Ambient fresc de matinada i el vent. Hem començat en calma a primera hora, però entrarà tramuntana de força 5-7 al final, entrat més ben dit, ja al final de la matinada i ara al matí. Aquesta tramuntana es mantindrà tot el dia, però baixant d'intensitat. Per demà dissabte, unes màximes entre 16 i 18 graus i unes mínimes entre 6 i 8. Amb un cel serà tot el dia, només amb alguns núvols prims a primera i última hora. Bona visibilitat i ambient força temperat a migdia. En quant al vent, tramuntaneta de força 2-4 de matinada, calmant al matí. La resta del dia tindrem un vent en calma amb estones de garbí fluix a la tarda. I acabarem la setmana, el diumenge, amb unes temperatures màximes entre 18 i 20, temperatures ja d'aquestes que ja els veus un regust de primavera, i unes mínimes entre 4 i 6. El cel serà tot el dia amb una jornada primaveral, contrast entre una matinada freda i un migdia amb temperatura molt agradable, i el vent calmes tot el dia. La temperatura de l'aigua del mar continua en 12 graus amb 8. Bé, doncs com ens diu el nostre mal temps, es preveu un cap de setmana amb una temperatura molt agradable. Ja deixem l'apartat del temps i ens anem als sants, aniversaris i recordar qui ens va deixar. Vinga, dia avui, divendres, Sant Nemesi i Potami i Santa Amada. Per dissabte, Sant Pere de Mià, Sant Bèrol i la festa de la misteriosa llum a Manresa. Està bé, això. I diumenge, dia 22, primer de Quaresma, i Santa Eleonor. Hem entrat després del dimecres sant que acabava... del dimecres sant, el dimecres de cendra, que acabava el carnaval, doncs hem entrat a la Quaresma. Antigament, ara ja, això ja... Bueno, sí que trobaríem gent que ho segueixen, però abans era el dia que no es podia menjar carn, el divendres, sempre el dia que es canviava la carn per al peix. Ara, avui dia, això ja ja s'ha deixat, no diríem s'ha deixat de fer, pot ser que hi ha alguna gent que ho faci, però no és habitual. Però abans sí, jo, els que anàvem, ens havien quedat a menjadors escolars i en col·legis religiosos, això vull dir, era sagrat. Bueno, col·legis religiosos i també no religiosos. Ara no sé com es porta. Molt bé, doncs vinga, felicitats als que celebrin el sant, a ells i a elles, com felicitats a elles i a ells que celebren els seus aniversaris tant avui, tant el 20, com el 21, com el 22. Desitjant, això sí, que passin uns molts bon dies per cadascun d'ells i tots en general. Anem després dels sants i els aniversaris, recordar qui ens va deixar avui. Recordarem un actor d'aquest que, bueno, prometia molt, però la mala vida ho va portar per altres camins. Estem parlant de José Manzano Agudo, que va néixer a Madrid un 20 de desembre de 1962 i va morir a Ibident un 20 de febrer de 1992 a l'edat de 29 anys. Aquest noi era conegut artísticament com José Luis Manzano i va ser un actor dels anys 80 conegut per ser un dels màxims exponents del cinema kinky. Entre les seves pel·lícules recordem El Pico, El Pico 2, tot anava relacionat amb el món de la droga, i també L'Estanquera de Vallecas, un noi dels que sí, prometia una gran carrera artística, però el món de les drogues el va apartar de la interpretació i a través d'aquest món va morir, però no va morir per una sobredosi de droga, sinó que va morir amb una baralla que va tenir amb un seu company de pis que compartien, doncs que aquest el va acabar apunyalant, tot i que, segons explica la seva biografia, després de deixar una clínica de desintoxicació, doncs se li va trobar restes d'heroïna en el seu cos. Doncs José Luis Manzano, 29 anys, un actor d'aquests que va ser un dels màxims exponents, com ens diuen, del cinema, del que anomenàvem cinema kinky, que ara crec que ja d'aquest cinema no en tenim, però en recordem les èpoques del Torete, el Vaquilla i el Deprisa, Deprisa, tot això que anava relacionat amb la situació que es vivia als anys 80. Vinga, anem a aixecar la persiana. Vinga, i mira, n'hi he fet express, perquè avui a la principal notícia en parlàvem del cas de Manzano, en aquí a l'apartat de qui ens va deixar, i una notícia també relacionada amb drogues. El tràfic de drogues i els intents d'homicidi pugen a Girona. Banyoles i Sant i Salt són els grans municipis gironins on més augmenten els delictes, mentre que Lloret i Olot són els que registren més descensos. Aquesta és la notícia principal. I la fotografia que quasi ocupa un racó de pàgina, però quasi va des de dalt a baix, és per el Banyolí, que és el protagonista d'avui de tots els mitjans de comunicació, Oriol Cardós. Primera medalla olímpica d'hivern de l'esport gironí després de la gran exhibició de l'esquiador de muntanya Banyolí als Jocs Olímpics d'hivern, que se celebren aquí a Milà i a Cortina d'Ampezzo. Doncs aquest noi, que és curiós que sigui banyolí i es dediqui a l'esquí de muntanya. Diries, no? És habitual que fos l'esquí nàutic per allà on te viu, però no. Aquest noi va decidir, doncs, anar a fer esquí a muntanya. Doncs Oriol Cardona, que és el segon esportista que s'emporta una medalla d'or, el primer, recordem que va ser l'any 1972, doncs, com hi va haver-hi el primer hort olímpic de la història de l'Olimpíada. Sí que hi ha hagut altres medalles, en pro d'or no, hi ha hagut medalles de bronze, de plata, en pro d'or només l'Oriol Cardona i en Paquito Fernández Ochoa. Vinga, deixem el diari de Girona i anem al Punt, perquè avui el Punt, doncs, té edició gironina. Veiem una fotografia de Girona amb un pont com a protagonista, diu el pont enyorat. Es compleixen 150 anys de l'inauguració del pont de Sant Agustí, un monument que el debat ciutadà demana sovint recuperar. Bé, suposo que es parli això de la recuperació. M'imagino que pot ser aquest pont, doncs, hi havia alguna cosa més que ara no hi és, que devien treure. Estaria bé, doncs, saber, suposo que en pàgines interiors del diari, doncs, ja mirarem a veure què és això que demana la ciutadania gironina que se'n recuperés. Doncs aquest pont que tantes vegades hi han passat. I tantes hi passarem, esperem que sí. Deixem el diari de Girona i anem a l'esportiu, que amb portada, doncs, només, i tenim aquest esportista, Oriol Cardona, diu cim daurat. Escriu una pàgina brillant per la història de l'esport català amb la medalla d'or en la cursa esprint d'esquí de muntanya de Jocs d'hivern. Estic aclaparat, hi ha molta feina al darrere, explica amb emoció l'esquiador de Banyoles, que va vibrar amb la gesta del seu heroi. Doncs Banyoles, que el seguien, la gent de Banyoles que seguien, doncs, la competició, i bé, doncs, també m'imagino que seran protagonistes aquests dies per veure com s'ha viscut que un banyolí hagi aconseguit aquest or olímpic, i que crec que ara, juntament amb una esquiadora andalusa, avui ho escoltava, no recordo tampoc el nom, doncs tenen una altra prova, una prova mixta, que podria ser, doncs, que també se'n donés una altra medalla d'or. Estaria molt i molt bé. I en clau gironina diu l'evolució creixent de Vitor Reis, el futbolista amb més minuts en clau, això, en clau gironina. Anem als digitals. Comencem per el Gerió Digital, que diu condemnat a 13 anys i més de presó per homicidi i tràfic de droga. Mira, avui les drogues protagonitzen aquest començament de programa. El kamikaze de la Jonquera. La sentència conclou que va provocar l'accident mortal quan fugia de la policia francesa. I pel que fa al Girona Notícies, doncs avui sí que tenim notícia. Ahir doncs, no estava actualitzat, avui sí que tenim diverses notícies. I la que destaca, una de les que destaca, és aquesta que ens diu que el Port de la Selva acull un nou rodatge del documental La Bíblia de Sant Pere de Rodes. La producció, impulsada per amics de Sant Esteve de Pedret i Marçà, combina entrevistes i recreació històrica del municipi, que és el que veiem aquí, doncs una sèrie de dones a la platja amb unes xarxes, una que l'està... algunes, diguem, que l'estan remandant i una altra que l'està comprovant doncs, els desperfectes que té la mateixa. Doncs això és el que ens porta el Girona Notícies, i amb el Girona Notícies acabem, i és el moment que obrim l'ampolla musical. L'ampolla musical que ens porta la cançó del dia. Vinga, anem a un clàssic. Comencem la música amb un clàssic dels Lax'n'Busto, que ens diuen La meva terra és el mar.
Soc navegant solitari, soc mariner sense port. Mai no he tingut calendari, el meu rellotge sóc jo, que no tinc segons i que allargo les hores. Tu, el timó que m'ajudes, la meva adreça sou tu i el vent. D'aquesta tempesta treu-me, que ja no puc més seguint una estrella. Potser vaig perdre el cel i vaig perdre el seny. Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà. La meva terra és el mar. Dóna'm força per cridar, que jo sóc de mi, no sóc de ningú i sempre així serà. Vaig néixer sense fronteres, no crec en les possessions, doncs penso que hi ha massa coses que ens separen i tots som del mateix món. No crec en nacions ni en obligacions, ni en obligacions. Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, sóc part de l'oceà. Dóna'm força per cridar, que jo sóc de mi, no sóc de ningú. La meva terra és el mar, fet d'aigua i sal. Sota l'aigua no hi ha veles, ni banderes, ni nacions. El silenci que m'envolta és la solfa que em fa viure, viure i ser lliure. Lliure!
estava bé, ara no sóc. Vull amb un altre cop dins el cor.
L'Exambusto, amb un dels seus èxits aquest, La meva vida és el mar. Vinga, continuem perquè anem ara a les efemèrides. I les efemèrides que ens diran, on recordaran què passava ara fa 5 anys, ara en fa 10, què passava en el món mundial i quin dia celebrem avui. Vinga, comencem. Què passava ara fa 5 anys? Una de les notícies ens deia, i referent a la pandèmia, recordem que quasi estàvem a un any de que s'hagués declarat aquesta pandèmia mundial amb la Covid pel mig. El Procicat ha decidit prorrogar les mesures de Covid vigent com a mínim una setmana més. Es manté el confinament comarcal i les restriccions a la restauració i centres comercials. Només es flexibilitzen les activitats extraescolars i les esportives. Doncs així estava la situació i anem a escoltar la notícia sencera, notícia doncs, que no dura gaire, del que passava ara fa 5 anys.
Les mesures Covid i restriccions es mantenen fins al dia 28 de febrer. Després de la reunió del Procicat, el govern català ha decidit prorrogar les mesures vigents aprovades a principis de mes. Com a mínim, una setmana més, després d'analitzar les últimes dades de les variants Covid que han arribat a Catalunya. D'aquesta manera es manté el confinament comarcal i les mesures aplicades fins ara, sobretot a la restauració i als establiments comercials. Només les escoles veuen com es flexibilitzen algunes restriccions de les activitats extraescolars, d'esport escolar i lleure educatiu, pels infants d'educació infantil i primària, sempre evitant les aglomeracions de persones i l'interacció entre diferents bombolles. D'altra banda, es reprenen parcialment algunes competicions que donen accés a campionats estatals. Un exemple és el retorn al terreny de joc del primer equip del Futbol Club L'Escala, que aquest dissabte reprèn la competició a casa davant el Lloret, això sí, sense públic, un partit que el podreu seguir per Canal 10 Empordà el dilluns dia 1 de març. Qui també fa modificacions internes és la piscina municipal de l'Escala, que des d'avui dobla les seves classes d'activitats dirigides per arribar a més públic, mantenint l'aforament limitat al 30% a l'interior i en grups de 5 persones més al monitor. Per accedir a les activitats dirigides de la piscina municipal, cal fer reserva prèvia a l'aplicació Mi Club Online.
Doncs aquestes eren, aquesta era la situació que estava ara fa 5 anys, el que... les mesures que deia el Procicat de com havien d'anar fent el dia a dia. Ens anem 10 anys enrere i una de les notícies era que Càritas de l'Escala organitza un curs de tècniques sostenibles de neteja a la llar. Està obert a tothom i es durà a terme durant la primera quinzena de març. També escoltarem la notícia sencera.
Continua amb la seva tasca de formació per persones aturades i persones que vulguin millorar els seus coneixements bàsics. En aquesta ocasió, a l'entorn de temes de neteja. Quins hàbits cal tenir en compte? Quins productes són els més útils o quins ens podem estalviar? Quines tècniques cal aplicar en tasques de neteja a domicili? Són preguntes que respondran al curs que es planteja per aquest mes de març.
I es tracta de formar la gent en coneixements d'hàbits higiènics familiars, saludables, sostenibles, coneixements sobre tècniques de neteja a domicili i aprendre a elaborar productes netejadors sostenibles.
Aquest curs segueix la línia marcada amb cursos anteriors, com el de cuina econòmica, el d'estratègies d'estalvi, el de costura o el d'atenció al client.
Tots aquests cursos van adreçats a que la gent pugui preparar-se per poder accedir a llocs de treball més fàcilment, donar-li bases i tècniques per poder sortir-se millor a la vida.
El curs de tècniques sostenibles de neteja a la llar es durà a terme els dimarts, dimecres i divendres de les dues primeres setmanes de març. Això és, de l'1 a l'11. En horari de matí, de 9 a 12, es farà a la sala polivalent. Els interessats s'han d'inscriure al local de Càritas. Les inscripcions són obertes dilluns vinent, el dilluns de 10 a 12 del matí.
Això és una de les notícies que passava ara fa 10 anys i en el món mundial Doncs avui els explicarem que l'any 2005 va haver un referèndum a l'Estat espanyol per la ratificació del tractat del qual s'estableix una Constitució per a Europa. Es va fer aquestes votacions i va guanyar els, el van aprovar amb un 76,7 dels vots. La participació va ser del 42%, una participació molt baixa, com sempre que passa doncs, que hi ha assumptes europeus, com són eleccions europees, i aquest cas, doncs, com era aquest referèndum per en ratificació de la Constitució Europea, amb un 42% de participació. Vinga, quin dia celebrem avui? El 20 de febrer celebrem el Dia Internacional de la Pipa. Però de quin tipus de pipa? No d'aquella de menjar, eh? La pipa de fumar. Una data aprovada el 2008 pel Comitè Internacional del Pipa Club. El Pipa Club Units i el Pipa Club Units d'Amèrica, així també com els Smokers Forum. L'objectiu de dur a terme aquesta celebració és reunir alguns amants d'aquesta pràctica mil·lenària que es manté vigent i encara gaudeix de molta acceptació. Recordo des d'aquí que es va fer un concurs uns anys de fumadors de pipa. No sé si encara es celebra aquest concurs, però sí que hi havia doncs, aquesta modalitat de concurs de fumadors de pipa. Doncs avui, Dia Internacional de la Pipa. La de fumar. I com cada divendres ens anem a aquesta secció que d'una cançó anem escoltant la seva història i les versions que se n'han fet. Això ens ho porta en Miquel Pagès i porta per títol Reversions.
A Ràdio L'Escala, Reversions, amb Miquel Pagès.
Benvinguts a una nova entrega de Reversions. Fins ara hem partit de temes cantats inicialment en anglès i que programa a programa hem intentat trobar versions en espanyol i català. Avui ho fem a l'inversa. La cançó escollida és aquesta.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida.
Es tracta de Gràcies a la vida, un tema de 1966. Una cançó popular d'inspiració folklòrica composada i interpretada per la cantautora xilena Violeta Parra. Va ser una de les artistes que va composar les bases del moviment artístic conegut com la Nova Cançó Xilena. La va composar durant una estada a La Paz, a Bolívia, dedicada a Gilbert Fabré, amb qui havia tingut una relació sentimental, un tema que obria l'àlbum Les últimes composiciones, el darrer abans que s'acabés suïcidant.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha.
El tema s'ha qualificat com un himne humanístic, ha tingut continus reconeixements de la crítica i el públic, com una obra humana i universal, i com la majoria d'aquests temes, molt versionat amb el pas del temps. N'és un exemple, el de Joan Baez, a ritme de folk suau, amb veu neta, quasi espiritual.
Con las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, ladridos, chubascos.
En feia un canvi radical de ritme Maria Jiménez el 1976, tirant cap al flamenc pop, amb la seva veu trencada, potent, crua i personal. Diuen que no és una versió bonica, més aviat una confessió sense polir. I de Maria Jiménez a una versió de Mercedes Sosa de 1969, amb fons orquestral. Diuen que aquesta versió es va convertir en un himne llatinoamericà d'esperança compartida.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa.
Si agafem Gràcies a la vida i li donem un petit toc brasiler, ens trobem la versió que el 1976 en va fer Elis Regina, que amb elegància li dona també un toc sofisticat.
Graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano.
Falten les versions en diversos idiomes. Avui n'hem escollit la traducció al croat, que va fer Quim Novak el 1977. Té un significat especial si ens fixem en el context, quan Croàcia formava part de l'ex-Iugoslàvia. La seva versió no va ser una casualitat, ja que Gràcies a la vida s'havia convertit en un símbol humanista i universal més enllà de Llatinoamèrica.
Hvala ti, živote, mnogo si mi dao, dao si mi oči,
tvojih svijetu jasno vidim crno, jasno vidim bijelo, nebo iznad glave tako sjajno, i kad se budim vidim u tom mnoštvu lice koje ljubim.
I tancarem el programa amb una reversió ben especial, aquesta a càrrec de la Coral de Santiago Vera, que es va enregistrar el 2020. Aquí les que manen són les veus, no es pot escoltar ni un sol instrument. Amb la soprano Valentina Urrutia, la contralto Victoria Castro, el tenor José María Mora i el baix Félix Quiñones. Ens trobem al proper capítol de Reversions. Adéu-siau.
Me ha dado la risa y también el llanto, así, así yo distingo dicha de quebranto. Más allá de ustedes he formado mi canto, y el canto de ustedes es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto.
Gracias a
Ràdio L'Escala. Reversions. Amb Miquel Pagès.
I després de les reversions entrem en el món del cinema. I com cada divendres escoltarem la proposta que ens fa avui en Víctor Alexandre, que està dedicada a Tomàs Pladevall, director de fotografia que va morir el passat 4 de febrer a l'edat de 79 anys, i seguidament la cartellera, que es farà també una proposta d'estrenes per aquest cap de setmana. Els escoltem? Vinga.
Continguts en xarxa.
Soc Tomàs Pladevall Fontanet, nascut a Sabadell l'any 1946, i vaig néixer al carrer de l'Assi, que en aquella època franquista se'n deia el General Sanjurjo, amb una família que fabriquejaven. Eren petits fabricants. Al final de l'eixida hi havia quatre talers. Bueno, vaig anar formant, afortunadament vaig poder tenir uns bons estudis, un bon batxillerat. Jo estava encarrilat, per motius familiars, a treballar el tèxtil, però em vaig anar derivant. Em vaig anar interessant pel cinema, també per influència familiar. El meu pare, el meu avi, havien fet molta fotografia, molta pel·lícula amateur, i em vaig anar derivant de cop i volta. Quan vaig haver de fer la mili obligatòria, em vaig decidir que volia dedicar al cine. Jo vaig anar a l'Escola Oficial de Cinematografia de Madrid, i a partir d'aquí he anat fent una carrera cinematogràfica. He treballat amb pràcticament 700 produccions de tota mena, etc. És una mica el recorregut. Em vaig jubilar ara, ja tinc una mica de Parkinson, bueno, una mica cada vegada més, i ja em vaig retirar de l'ofici als 65 anys.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Com heu sentit, aquesta era la veu de Tomàs Pladevall, un dels millors directors de fotografia que ha donat el cinema català. L'any 2021, ara fa 5 anys, ja li vam dedicar un cinema a la xarxa comentant el conjunt de la seva carrera. Però avui ho fem per una cosa molt trista, com és la seva mort el 4 de febrer passat, a l'edat de 79 anys. L'any 2022, l'Acadèmia del Cinema Català li va concedir el Gaudí d'Honor per tota una vida dedicada a les pel·lícules. I ell, que havia estat un mestre de la llum, va recollir el premi amb una bombeta convencional a la mà, de les d'abans, per defensar que la llum que donaven les bombetes d'incandescència era infinitament més acollidora que les bombetes d'avui, anomenades de baix consum. Deia que feien una llum molt agradable, molt càlida, vinculada al foc atàvic prehistòric. Fins al punt que, quan les van prohibir, veient que ja no n'hi hauria més, se'n va comprar moltes, moltíssimes, perquè il·luminessin les estances de casa seva fins al final dels seus dies. I així ha estat. Tomàs Pla de Vall, ell mateix ho ha dit, era fill de Sabadell. Va ser allà on, de molt jove, va fer de projeccionista del desaparegut cinema Imperial. Era, per entendre'ns, l'homòleg de l'Alfredo de Cinema Paradiso. I, com ell, també, seguint les ordres del règim, havia de tallar les escenes de petons i d'alguna noia en biquini. El cap de cabina tallava i li regalava la imatge tallada. I també, com a Cinema Paradiso, en Tomàs va guardar aquestes imatges tota la vida. Ara l'escoltarem un altre cop. Les seves paraules d'abans formen part d'una llarga entrevista, interessant entrevista, una entrevista que durava 2 hores, que li va fer la televisió de Sabadell. I aquestes altres corresponen a una entrevista feta per BTV. Aquí, Tomàs Pla de Vall ens parla de la seva professió com a director de fotografia i tot el que això implica en el rodatge d'una pel·lícula.
La gent de direcció de fotografia estem molt implicats en tota la imatge d'una producció. Des de la il·luminació fins al com s'impressiona aquesta imatge, sigui el suport que sigui, la càmera, on es col·loca, quin tipus de planos es fan, inclús el procés de, que en diem de postproducció. Finalment, diguem que ajudem a direcció a portar un guió amb imatges. Tota la part d'imatge portem un cert control, per dir-ho d'una manera, un estil, un look. És una feina tan tècnica com creativa. Jo crec que la llum és molt important. Lo important, jo entenc, és que la llum vagi a favor dels personatges, no en un sentit de fotogènia, no, mítica, que hi ha una mica la mítica aquesta de l'il·luminador que treu molt guapa la gent, no? Hi ha 4 trucos molt senzills perquè algú surti guapo. Més aviat el que costa és, a vegades, espatllar la cara d'un actor o d'una actriu perquè s'adapti a un personatge lleig. Llavors, hem de fer, a vegades, una llum que vagi en contra d'aquesta fotogènia, no? Jo prefereixo fer les coses una mica el·líptiques, no? Que no sigui tot massa evident. Per descomptat que el que busco és crear un ambient, o sigui, l'integració de personatge amb el decorat. És una mica l'antítesi del que es feia clàssicament. A l'època clàssica la gent el que volia veure eren actors i actrius. Clar, ara el públic jo crec que valora més veure personatges.
És un plaer escoltar Tomàs Pla de Vall. Era un home tan amant de la cultura, en el sentit més ampli, que escoltar-lo era un enriquiment. Ell compaginava la seva feina de director de fotografia amb la docència i va ser professor de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema de Catalunya. De fet, va ser-ne un dels fundadors. Va crear una metodologia de treball que l'ESCAC encara segueix avui. Pel que fa a la seva obra, sense comptar les produccions televisives i els moltíssims curtmetratges que va fer, va ser el responsable de la fotografia de 47 pel·lícules rodades entre 1974, quan tenia 28 anys, i el 2011, quan en tenia 65. El seu comiat professional va ser amb el film El gènere femení, de Carles Benpar, protagonitzat per una esplèndida Sílvia Marçó. Aquesta n'és una petita escena.
A mi no em deixa ningú.
Àngels, entre tu i jo no ha passat res.
Res. No ha passat res. estant a casa meva.
Magnífica Sílvia Marsó en aquesta escena. És una grandíssima actriu i d'una gran ductilitat. Però centrant-nos en Tomàs Pla de Vall, no només el trobem al cinema. Pla de Vall va il·luminar un munt d'obres de teatre i també la inauguració i la cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona. Dels Olímpics i dels Paralímpics. Pel que fa a la seva filmografia, va treballar al costat de moltíssims directors. Us en diré alguns, només alguns. Francesc Bellmunt, el primer de tots, Ventura Pons, Joan Bosch, Ferran Llagostera, Carles Mira, Jordi Grau, Roberto Bodegas, Jordi Cadena, Pere Portabella, Romà Guardiet, Josep Maria Núñez, Lluís Josep Comerón, Josep Maria Forn, Manuel Huerga, Antoni Verdaguer, Gonzalo Herralde, Jaime Camino, Rosa Vergés o Vigas Luna. Déu-n'hi-do. Una filmografia de 47 pel·lícules possibilita una diversitat com aquesta. Escoltem ara Tomàs Pla de Vall parlant-nos de la seva vida professional, del cinema català i de la llengua catalana al cinema.
Jo crec que a nivell social, tant professional com social en general, sempre he estat implicat en diferents projectes i sobretot de cara al cinema català, per descomptat. Vaig ser ja un dels socis fundadors de l'ICC, l'Institut del Cinema Català, que a l'època franquista, com que li vam donar una forma de societat anònima, si no hauria estat com institució professional prohibida. Tota aquesta implicació em va portar també que vaig ser un dels socis fundadors de l'Acadèmia de Cinema, de l'Acadèmia de Cinema Català. Quan em vaig jubilar em van donar un membre d'honor. I ara he tingut la sorpresa meravellosa de tenir aquest gaudí d'honor. Per mi és com un somni, no? La promoció del cinema català sempre ha estat molt migrada, molt minsa. Hi ha hagut, per descomptat, no hi ha hagut recolzament ni des de Madrid. I moltes vegades no hi ha hagut comprensió també per la part pels polítics catalans, no? Per descomptat que no seria pas gaire complicat que les plataformes tinguessin com a alternativa el català. Això ajudaria, estic segur que molta gent triaria aquesta opció. Subtítols, doblatge, el que més convingui, no? Però aquesta opció hi ha de ser. Si no hi ha l'opció, el que ho vol no ho té a mà. I el que no ho vol no s'hi acostumarà, no? Jo crec que seria una bona política donar facilitats i ja que hi ha una s'ha de legislar, que aquesta legislació tingui en compte, sobretot a Catalunya, l'idioma nacional català ja és el colmo, que no, aquí no se'l vulgui anar rebaixant, no, en comptes de situar-lo en el...
L'obra de Tomàs Pla de Vall és molt, molt diversa. I ho és perquè ell també era divers. Era un home inquiet, curiós, creatiu, investigador. Com és lògic, al llarg de la seva carrera va rebre encàrrecs de tota mena. Pel·lícules d'autor, pel·lícules comercials, drames, comèdies, històriques, experimentals, d'aventures... Fins i tot alguna pel·lícula de l'època de l'anomenat Destape, dels anys 70, com Desnuda inquietú, amb Nadiuska, o Sexy, amor i fantasia, amb Agatha Lys i Susana Estrada. D'entre les més serioses hi ha L'obscura història de la cosina Montse, amb Annabel Eniubit Molló, Gaudí, que era un migmetratge documental, Pont de Varsovia, amb Carme Elias, Solitud, basada en la novel·la de Víctor Català, Actrius, basada en l'obra de Benet i Jornet, Tren d'ombres, de José Luis Garín, Leo, de José Luis Borau, La Mari, de Jesús Garay, o El silenci abans de Bach, amb Àlex Brandemil, que era el protagonista, i era una pel·lícula de Pere Portabella. Tomàs Pla de Vall, malauradament, ens va deixar el 4 de febrer passat, a l'edat de 79 anys, víctima del Parkinson, una malaltia que arrossegava des de feia 15 anys i que anava avançant cruelment fins que va acabar amb la seva vida. Després de la complicadíssima operació de columna de més de 10 hores que li van fer el 27 de gener passat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, només va sobreviure 8 dies. En aquest sentit, va ser molt important per a ell tenir al seu costat la Clara Marçó i Arderiu, cantant de cançó popular i companya seva aquests darrers 15 anys. Tomàs Pla de Vall estimava el cinema. No era una feina per a ell, era amor a aquesta feina. I, a més, era un pou de saviesa cinematogràfica que deixa un llegat immens a l'experimentació fotogràfica i a la de la llum. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Aimant Triqui a les Vies de So, direm adéu a Tomàs Pla de Vall amb el clarinet de Paquito de Rivera de la banda sonora del film Actrius, composta per Carles Casas. Tomàs Pla de Vall va dir: "No m'agrada posar nostàlgia en la mirada enrere de la meva vida. Miro enrere i penso, doncs molt bé, he fet això, he fet allò, la feina s'ha acabat, fins aquí podia arribar. Crec que he fet tot el que he pogut. Ho he intentat al màxim i ja està. L'important és la gent que ve ara. En aquest sentit, estic content, perquè penso que he contribuït a fomentar un rigor, una filosofia de treball, que veig que l'aplica molta gent, i quan m'ho agraeixen, m'emociona." Fins la setmana vinent, amics.
Xarxa. Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena El agente secreto, una pel·lícula multipremiada que opta 4 estatuetes als Oscar. També arriba Little Amélie, el film d'animació que adapta una novel·la de Malino Thom i també és candidata als Oscar, i Balandrau, ben salvatge, recupera la tragèdia que l'any 2000 va acabar amb la vida de 9 persones a un cim del Pirineu.
¿Qué es esta persona? Quiero un agujero en la boca.
El agente secreto ens trasllada a 1977. Durant la dictadura militar brasilera, un professor amb passat turbulent torna fugint a la ciutat de Recife, on s'espera construir una nova vida i retrobar-se amb el seu fill. Però ben aviat descobreix que a la ciutat les forces de seguretat el persegueixen i rep amenaces de mort.
¿Es Armando?
No, se llama Marcelo.
Armando. Armando.
Van passar dies, setmanes, segles... I es va produir el miracle. Així és com vaig néixer per la gràcia de la xocolata blanca.
El film d'animació Little Amélie es basa en la novel·la metafísica dels tubs de l'escriptora Amélie Nothomb. La pel·lícula descriu els 3 primers anys de vida d'una nena al Japó, des del descobriment de la xocolata blanca, que li desperta els sentits, fins a l'adopció del llenguatge i el descobriment de les passions, de les estacions o del temps.
Era allò, la vida? Una gran boca voraç que no retenia res?
No, dona, els records duren.
Adoneu! Pugem al Balandrau.
Potser després també ens veiem.
Qui perd es menja les nits quan els nens plorin durant un mes.
Corre, 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 corre!
Balandrau, ben salvatge...